Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, Peu Terra, que és dimecres. Ja està bé que sigui dimecres, 2 de novembre del 2022. Comencem el dia amb fred a l'interior, fresca a la costa. I al migdia les temperatures recularan respecte a les d'ahir, sobretot a les comarques de Barcelona i de Tarragona i també al Pirineu. Durant tot el dia el cel es mantindrà enterbolit i s'espera algun ruixat a les comarques del sud, especialment a les Terres de l'Ebre. L'examant del rei emèrit Corina publicarà un podcast en què dona detalls de la relació que va mantenir amb el rei Joan Carles I. Ho farà dilluns, però El Mundo ja n'avança alguns fragments en què explica com va conèixer l'emèrit, com ell va insistir per tenir una relació i com aquesta es va anar deteriorant de mica en mica. De fet, Corina assegura que l'emèrit tenia 5 amants a la vegada, que Joan Carles està absolutament obsessionat amb els diners i que, segons la seva versió, això va fer que mogués cel i terra i també el CNI per recuperar els 65 milions d'euros que li havia transferit. Ara ho detallem. Avui farem tertúlia a partir de les 9 amb Francesc Marc Álvaro, Ana Gómez, Xavier Melero, Ramon Rovira i Xavi Domènech. A més, també parlarem dels castellers de Vilafranca, que ahir van fer història a la Diada de Tots Sants a la plaça de la Vila, a casa seva, Vilafranca. Van aconseguir carregar un castell inèdit en 2 segles de vida castellera. El Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. Una autèntica bestiesa que trenca el sostre del món casteller i que avui explicarem. Mentrestant, atenció al que ha publicat la BBC, un documental de la cadena britànica sobre l'entrada massiva de migrants a Melilla aquest mes de juliol, amb 24 morts i 70 desapareguts, conclou que la policia espanyola va permetre que agents marroquins entressin a Melilla per arrossegar cadàvers de territori espanyol a zona de ningú. Pere Mestre pitjarà aquest matí l'ull de poll. Als esports, el Barça guanya un partit de tràmit, 2-4 contra el Victoria Pilsen, amb gols de Marcos Alonso, Pablo Torre i un doplet de Ferran Torres, i jugarà a l'Europa League, mentre que l'Atlètic de Madrid ensopega Porto, perd 2-1 i queda fora d'Europa, tant de la Champions com de l'Europa League, i fa que el Cholo Simeone visqui la crisi més bèstia dels 12 anys que fa que entrena els matalassers. De fet, ja hi ha qui demana un canvi a la banqueta. Avui serà el torn del Real Madrid, que rep el Celtic a 6:45, en directe a RAC+1, i a les 9 el Manchester City juga contra el Sevilla a l'Etihad, i el PSG visita la Juve a Turí des de 8:45, tot això en directe a RAC1. I avui a les 11 tocades saludarem en aquest estudi Carra Elejalde. L'actor ens presentarà Bàsil, la tercera pel·lícula que estrena aquest any, ho farà demà passat divendres, i que narra la història d'un home que decideix acollir a casa un migrant búlgar, que es diu Bàsil. Avui en parlarem amb Carra Elejalde, que a més ha estat guardonat aquest cap de setmana com el millor actor del Festival de Valladolid, de la Sevinci. I després, Toni García Ramon, avui al Món RQ i no al Via Lliure, on el sentim cada dissabte. El Toni ens parlarà del llibre que acaba de publicar, que es titula No estoy de cine, i fa servir els seus 20 anys de seguir l'actualitat cinematogràfica arreu del món per fer una mica de teràpia, buidar el pub i així recomanar-nos pel·lícules en funció del nostre estat d'ànim. I després del Carra Elejalde i del Toni García Ramon i amb el Ramon Bertolí al diàleg, com sempre, arribarem al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Com tu ja la matinada. Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedró, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit a matinada, Nil?
Doncs sí, d'entrada parlem de Corina Larsen, que ha tornat a l'escena a pocs dies que es reprengui el procés judicial que té contra Joan Carles I del Regne Unit. L'examant del rei emèrit espanyol ha decidit llançar un podcast. Sortirà dilluns vinent per explicar ja la seva relació amb Joan Carles. S'estrena d'aquí uns dies, però el Digital i l'Espanyol ja n'avança alguns àudios que obririen una nova via d'aigua a la monarquia. Els primers capítols l'empresaria fa públics, amb tot luxe de detalls, el nivell de persecució, diu, de l'emèrit, tant al començament, quan volia una relació, diu Corina, com després, quan la va amenaçar de manera molt clara.
Imagina't que la persona que diu que estima els teus fills i que ets la persona de la seva vida t'involucra en una investigació criminal. Em vaig despertar de matinada i vaig sentir que hi havia algú dret al costat del meu llit, a la meva pròpia habitació. Si no obeeixes aquestes instruccions, podries morir en un túnel com la princesa Diana. You could die in a tunnel like Princess Diana.
Això pels 65 milions que Joan Carles li havia transferit des dels comptes ocults a Suïssa durant el temps en què van mantenir la relació. I tot plegat, recordem que se suma les paraules també a l'espanyol de l'exministre de Defensa de Felipe González, Narcís Serra, que va admetre que els serveis secrets de l'Estat havien ajudat Joan Carles a tapar infidelitats llogant-li xalets. És més, ho va defensar per evitar, va dir, inestabilitat política tots els anys posteriors al 23F.
És evident que l'emèrit no té cap tipus de disculpa amb tot el que s'explica i amb tot el que està passant. Tampoc li deixaria els nens a la Corina. Tampoc, eh? Perquè... deixa-la anar. Deixa-la anar. I espera't, perquè, segons explica tothom que coneix tot aquest... tot això és una venjança amb calés pel mig. Quan hi ha tants calés pel mig... quan ja tens calés pel mig, aquí tothom pot dir... pom, i com que més saps que l'altre no dirà res, per tant, com un no diu res i l'altre pot dir tot, doncs vinga, avall que fa baixada. Tot plegat en un matí en què és notícia també al món casteller després que els Verds de Vilafranca hagin marcat un nou sostre.
Atenció, que ens tornarem bojos d'aquí uns instants. Atenció, que això és possible, noies.
Puja, atenció, que tens la motxilla.
Gall de veus i que es conti a l'altre. Sí, sonava als castells de recurs, el Pilar de Nou, amb folre, manilles i puntals que van carregar a la Diada de Tots Sants.
I que és una construcció històrica que van fer a casa, la plaça de la Vila de Vilafranca. Per tancar la temporada es va aconseguir carregar, fer l'aleta no descarregar. En tot cas, aquesta tarda el president Pere Aragonès i la consellera de Cultura Natàlia Garriga rebran la colla al Palau de la Generalitat després que també guanyessin el concurs de castells a Tarragona.
Un matí de tornada a la feina per molts, després d'un pont de Tots Sants marcat pel sol, les bones xifres d'ocupació a bona part de Catalunya i una operació tornada molt tranquil·la.
Sí, d'entrada a les carreteres força plàcida perquè hi ha hagut fins i tot menys complicacions que en molts diumenges i a més amb l'afegit que no hi ha hagut cap víctima mortal durant tot aquest dispositiu especial pel pont de Tots Sants. I això després que l'any comencés els primers mesos pel Pedregar. N'ha parlat pel món a RAC1 el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
Vam tenir un repunt de sinistralitat molt important a l'abril i vam tenir 23 víctimes mortals a l'abril, molt superior a les víctimes mortals que havien tingut el 2019 i també el 2021. Però després, la resta de mesos durant l'any, hem anat contenint aquesta sinistralitat. I ara, en aquests moments, estem un 16% per sota de les víctimes mortals que teníem el 2019.
Sinistralitat a la baixa, i ho dèiem també per aquest pont de Tots Sants, menys cues, ahir retencions sí que n'hi va haver, la C16, C17, AP7, sobretot per tant doncs per tornar de la costa i del Pirineu, però en tot cas molt més anecdòtic que en altres setmanes, i unes sortides aquestes a la carretera que han estat molt positives, sobretot pel sector turístic, gràcies a la bonança meteorològica, que també hi ha contribuït i molt, sobretot a la costa i al Pirineu, per exemple, a l'Alt Pirineu o a les Terres de Ponent, 75% d'ocupació turística, Costa Brava 90% en alguns punts de l'Empordà, tot i això sí que amb la meitat dels hotels oberts ja a aquesta època de l'any.
Mònica, déu-n'hi-do, el cap de setmana...
Sí, hem tingut temperatures altes, de fet hem tancat un octubre de rècord, perquè les temperatures han estat força per sobre del que seria habitual, fins i tot en el cas de Barcelona estem parlant d'unes temperatures que han estat 3,7 graus per sobre de la mitjana dels últims 25 anys, per tant és una barbaritat, i han superat en un grau l'anterior rècord, que era de l'any 2014. Per tant, estem parlant d'un octubre càlid, però molt càlid, perquè ha superat amb escreix aquestes temperatures que hauríem de tenir en un mes d'octubre. I pel dia de Tots Sants també hem tingut temperatures de rècord en 8 estacions meteorològiques de Catalunya. Per exemple, ahir a l'Ametlla de Mar es van arribar als 27 graus de màxima, 27 graus, eh? I estem parlant de l'1 de novembre. 25,6 graus al Prat, o Vilanova del Vallès, 25,5, com alguns exemples de temperatures extremes. A veure, han d'anar baixant aquestes temperatures. Sí que és veritat que potser ahir al migdia esperàvem que no s'enfilessin tant. Doncs bé, en principi, de cara a demà i divendres, sí que aquestes temperatures baixarien a tot arreu, fins i tot en alguns casos 4 o 5 graus, i tindrien valors divendres, per exemple, d'entre 14 i 18 graus al centre del dia. Per tant, l'ambient sí que seria més fresc. Avui encara poden superar els 20 graus en algunes comarques, per tant, aquest migdia encara notareu una certa suavitat. A més, tindrem un dia de cel enterbolit, mig ennuvolat, i com a molt al sud amb alguns ruixats cap al Montsià, al Baix Ebre, i després a la tarda també cap a la resta de terres de l'Ebre, o Baix Camp i també Tarragonès. I el protagonisme demà i demà passat, a banda d'aquesta baixada de les temperatures, se l'emportarà el vent. Ai. Ja hi tornem a ser amb el vent. Vent de ponent demà durant tot el dia, moltes comarques, i a més amb un temps insegur, amb el cel força tapat, i al matí i migdia amb alguns ruixats que poden afectar qualsevol punt del país, i després a la tarda més aviat Pirineu i Prepirineu de Lleida, amb cota de neu que anirà baixant demà i cap al Pirineu se situarà al voltant dels 1.600 metres. I divendres continuarà el vent fort, més aviat mestral i tramuntana, però la resta també es notarà, i només s'esperen alguns ruixats en punts del Pirineu. I després, al cap de setmana, en calma aquest vent i tindrem un temps més tranquil amb més estones de sol i amb tendència a pujar una altra vegada les temperatures. A partir de diumenge tornarien a pujar una altra vegada i la setmana que ve tornaria a ser relativament suau, amb temperatures 4-5 graus per sobre del que seria habitual. Per tant, tenim aquesta baixada.
Però no veu dir, aviam una cosa.
Però fins a dijous i divendres i després torna a pujar.
Però pluges i que vindrien pluges i res. Ni pluges ni res.
No, com a molt demà serà el dia de temps més insegur amb alguns ruixats. No, però les pluges no les havíem dit. Sí que accepto que ahir hauria hagut de fer més fresca. Això sí, Però el tema de les pluges no.
No veurem res. No vas dir que el novembre seria una mica...
Clar, com a més, si tu agafes les previsions mensuals, pintava tant novembre com desembre com gener amb pluja per sobre de la mitjana. Sí. Bueno, t'estic parlant dels primers 7 dies, moment no.
Falten 3 setmanes,
Sí, o sigui, esperem recuperar-ho això després.
O sigui, de moment, per entendre'ns, estarem els primers 10 dies de novembre, estarem per sobre la mitjana del novembre encara,
La temperatura, sí. A veure, és veritat que demà passat baixa i després la tendència a pujar és a partir del dia 5. Avui què és, 2?
No com ahir, per entendre'ns, no tant
com ahir. Sí, el cap de setmana que ve, sí. Cap de setmana que ve estarem com estàvem ahir, més o menys de temperatura.
A la platja.
Tenim aquest parell de dies entre demà i demà passat de ventades, de baixada de temperatures, de més tapat, amb alguns ruixats.
De més tardor, per entendre'ns.
I de més refredats, també. Perquè tindrem aquest parell de dies i després tornarà a pujar la temperatura. Ja, hem embogit. Sí, sí.
Bueno, tenim bones notícies pel que fa a la pandèmia, almenys a Catalunya, i és que, segons les últimes dades, hi ha menys de 500 persones ingressades als hospitals per coronavirus.
I el descens va sent molt continuat. De fet, en una setmana, 30 persones també que han sortit dels hospitals. A hores d'ara, 491 ingressats, i a les UCIs només 14 persones. Això tot el país. De moment, la incidència es manté a ratlla. Catalunya i el Covid no és el virus respiratori que més circula ara mateix. Primera posició, el rinovirus, amb un 25% dels casos. El Covid en té un 15%. Tercera és la grip, amb un 7% dels casos.
Què més?
Doncs aquest documental de la BBC que acusa la policia espanyola de permetre que agents marroquins entressin a Melilla per arrossegar cadàvers de territori espanyol cap a terreny de ningú. Les imatges són de l'intent d'entrada de 2.000 migrants a la tanca del juliol, en què van morir, recordem-ho, un mínim de 24 persones. De fet, 70 encara no les han trobades. La versió de la cadena britànica documenta la violència de les autoritats marroquines i les devolucions en calent i contradiu el relat oficial del Ministeri de l'Interior espanyol. Després de conèixer els detalls del documental, Unides Podem ha demanat una rectificació del ministre Fernando Grande Marlaska, que justament va defensar l'actuació policial i va dir que havia estat proporcionada.
I de les últimes hores, alguns apunts electorals, començant pel Brasil.
Sí, perquè Jair Bolsonaro ha reconegut que haurà de deixar la presidència del país 2 dies després de les eleccions.
Sempre fui rotulado como antidemocrático.
Sempre vaig ser tillat com a antidemocràtic, però al contrari dels meus acusadors, sempre he jugat dins les quatre línies de la Constitució. Mai vaig parlar en contra dels mitjans de comunicació ni de les xarxes socials. Com a president de la República i com a ciutadà, continuaré complint amb tots els principis de la Constitució.
Continuaré complint tots els mandaments de la nostra Constitució.
Ara el sentíem un discurs críptic en què tampoc no ha felicitat a Lula da Silva, però en una reunió més tard amb el Tribunal Suprem, amb els magistrats, els ha dit literalment que aquest procés electoral s'ha acabat, donar per fet, doncs, la seva derrota. A banda, aquest dimarts ha estat dia d'eleccions a Israel. Tot apunta que el bloc de dretes, liderat per Benjamin Netanyahu, les hauria guanyades. Amb l'escrutini encara en marxa, la coalició liderada pel Likud, que és el seu partit, obtindria per poc la majoria absoluta, i eleccions també les últimes hores a Dinamarca, on el Partit Socialdemòcrata ha guanyat finalment. A última hora, els 4 escons que aporten Grenlàndia i les Illes Fèroe han capgirat la balança cap al bloc d'esquerres. Això sí, l'actual primera ministra, Mette Frederiksen, ha anunciat que no governarà en solitari com fins ara, sinó que vol teixir aliances.
Va. I a Espanya, enmig de la picabaralla entre el PSOE i el PP pel poder judicial i el delicte de sedició, els populars comencen a perdre pistonada electoral a les enquestes.
Sí, la del Mundo, que publica el diari Avui, situa Alberto Núñez Feijóo primer, però això sí, baixa per primer cop des de la primavera. El PSOE el retalla a distàncies, la victòria del PP, però seguiria sent clara, obtindria entre 132 i 133 escons. Això sí, la baixada que també tindria Vox no els garantiria la majoria absoluta. Si fins ara la superaven a totes les enquestes, ara la fregarien i haurien de buscar algun altre aliat per assolir-la.
I atenció, veïns de l'àrea metropolitana de Tarragona, perquè avui s'hi farà el primer simulacre massiu d'accident químic del país.
Sí, aquest vespre sonaran les sirenes i es farà un enviament col·lectiu d'alertes a tots els telèfons mòbils de la zona a través de l'APP que s'ha aplicat, però, per exemple, també a través d'SMS. Es farà una crida perquè es confinin més de 65.000 persones, les que són a casa en el moment en què soni aquesta alarma, que no en surtin, i els que siguin al carrer que busquin un lloc a recer sota cobert.
I els esports que tenim d'aquesta nit i matina, Albert?
Doncs mira que el Barça ha tancat la seva participació a la Champions, guanyant 2-4 al camp del Victoria Pilsen, amb doblet de Ferran Torres i gols de Marcos Alonso i de Pablo Torres. Són 3 punts intranscendents que fan que el club ingressi, això sí, prop de 3 milions d'euros, però que no eviten que els de Xavi Hernández juguin l'Europa League a partir del mes de febrer. Tot i això, el terrassenc ho veu com un repte.
Estamos obligados a competirla bien, a llegar lejos, a tratar de ganarla, ¿no? El objetivo es llegar a la final y ganarla, pero ya vimos el año pasado que es una competición realmente complicadísima, ¿no? Además, con los equipos que han quedado este año, os queda muy bonita la Europa League, por lo tanto, la vamos a competir, vamos a tratar de llegar muy lejos y es un reto también para el club, para el equipo, sí.
I qui no jugarà ni a l'Europa League és l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre 2-1 al camp del Porto i que s'ha quedat sense competició europea directament ja al mes de novembre. És la primera vegada en 16 anys que l'equip matalasser es queda sense Europa a les primeres de canvi i el pitjor moment de Simeone en les 12 temporades que porta com a entrenador.
Nos cuesta, nos está costando, hay que aceptarlo. Nos hicieron goles creo que casi todos los partidos y fueron casi todos los equipos superiores. Entonces terminamos en el lugar que no merecimos y a partir de ahí viene otra etapa, que es la Liga, que es lo que queda de la Copa del Rey.
Més resultats d'ahir.
És el Pupas, això. És el Pupas. És com el Dani Simón. És com el nostre Dani Simón, que és de l'Atlètic de Madrid. Mira, ara el que li ha passat. S'ha fotut... Vés a fotut la mà i va entablillat. Va entablillat el Dani Simón. És el nostre Cholo Simeone. Doncs, no, bueno, el Cholo Simeone, el de l'Atlètic de Madrid, ja també haurem de parlar d'això. També de la gara-gara que se li ha donat al Xolo Simeone tots aquests anys. Però, en fi, és igual. Què m'ensenyes, Marga? Què és això? Ah, que m'ensenyes la mare del Dani Simón foradada. Ai. Ai. Es traurà l'ondes. Què, perdona?
Va. Més resultats. Bayern 2, Inter de Milà 0, Bayer Leverkusen 0, Bruges 0. Els alemanys van a l'Europa League mentre que el Bruges passa com a segon darrere el Porto. Liverpool 2, Nàpols 0, tot i la derrota els italians passen com a primers per davant del Liverpool. Rangers 1, Ajax 3, els neerlandesos es classifiquen per l'Europa League. I en el grup en què tot estava obert, Marsella 1, Tottenham 2, amb gol dels anglesos al 95, i Sporting de Portugal 1, Eintracht de Frankfurt 2, Tottenham i Eintracht a 8ens, i l'Sporting que se'n va a l'Europa League.
I avui, pues avui tenim una jornada. El Madrid es juga a passar 8ens de final com a primer de grup. Madrid-Cèltic a 6:45 de la tarda. Amb una victòria ja no hauria de mirar el que fa el Leipzig, que té un punt menys i que juga davant del Shakhtar Donetsk. I atenció, perquè avui el grup del Madrid es resol com ahir el de l'Atlètic de Madrid a 6:45 i després a 9:15 del vespre l'habitual carrusel aquí a RAC1, on el més destacat és que el Manchester City rep el Sevilla, el Pep i Estanc Guardiola estan classificats com a primer de grup i el Sevilla se'n va de pet a l'Europa League, i el grup H, PSG i Benfica juguen la primera posició, els dos amb 11 punts i amb el mateix abraç particular, per tant passarà com a primer qui acabi la jornada amb millor diferència de gols. El PSG juga a Turí contra la Juventus i el Benfica rep el Maccabi Haifa.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
El diàling.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal? Què és aquesta rialla?
Jo ho sento tot.
Ho sents tot?
Tot.
Ah, està bé.
Els comentaris que fas i aquestes coses, saps?
Ui, quin comentari he fet jo?
No, tu sabràs.
Tots els comentaris dies que faig són bons.
Ja.
I a més si els faig en antenes, perquè sóc una persona transparent.
Escolta, em va agradar molt perquè ahir va ser... No, ahir dilluns va ser a 6:15. Amb l'Albert Sort estàveu parlant de... Amb l'Albert Sort estàveu parlant de l'Eurovisió.
Sí.
I va agradar molt la conversa sobre Carina. Jo no hagués pensat mai que un quart de set del matí hi hauria un debat sobre Carina.
Sobre Carina, eh? Qui ho havia de dir? Sí. Quin personatge. Sí. Però que tingui aquesta capacitat també, li haurien de donar un ondes també, perquè, perquè deia el Sort que, va entrar al plató i va fer el que volia sense respectar, no sé si l'escaleta o el que tinguessin allà, i els presentadors van posar nerviosos. Bueno, li podien donar un ondes també per això de trencar l'escaleta, no? No, bueno, és un personatge graciós. I és tendre, també. Carina és sinònim de tendresa. No arriba a aquell punt de ser un personatge de fenestrat i... saps?
Què tal aquests dies? Toques el nas, ara?
Sí. Sí, sí, em pica el nas. Bé, molt bé, aquests dies. Bueno, jo ahir no hi era, perquè vaig fer festa.
Ja, Blancafort?
Sí. Vaig fer un puja-baixa, sí. Sí, sí.
Un puja-baixa.
Sí. Pujar a Blancafort i baixar a Barcelona. Ja. I d'hora, perquè no volia pillar retencions. Vaig dir, només faltaria això, no faig pont i ara estaré aquí la PS7 enganxat. No. Vaig anar d'hora. Vaig anar-hi ben d'hora. I res, tu. Pobre Dani, això del dit.
Bueno, m'ha ensenyat una cosa, la Marga, aquí.
Sí, 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 sí.
Però què és exactament? Perquè per sort no portava ulleres i no.
És el dit una mica tort.
Ai, que...
Ai,
sí,
ai,
jo pensava que m'ensenyaria una radiografia i veig la fotografia i dic, no, a mi aquestes coses no... A aquesta hora no cal que me les ensenyin. A aquesta hora ni res.
Un cop.
Un cop, sí. No, no. No ha fet cap cosa estranya. És que jo tinc una amiga que és metge, que treballa a urgències, que em va explicar unes coses que la gent... Pues que la gent fa coses rares.
I han hagut de... No sé, expliquen quines coses rares fa.
Pues que han hagut de treure taps, que jo què sé, com que taps? Una vegada mitja aubergínia. Sí, sí.
Però d'on? És que no entenc.
Del cucú. Ja m'entens, no?, què vull dir?
No.
Sí, sí, la gent que es veu que... Dius, home, compra't una joguina, no?, que ja n'hi ha d'homologades, no et poses una virgínia. Sí, sí.
Esvergínia.
Esvergínia.
I un tap?
Taps, en general, sí, sí. Sí, sí. I això m'explica la meva amiga. És molt... I a més t'ho explica orgullosa, de dir, mira, i es va resoldre així. Dic, no, no, prou, no expliquis detalls, però clar, són defectes del seu ofici. Sí, sí. Anem al tall de... És del Via Lliure, perquè van parlar amb Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, i l'entrevista va començar amb alguns problemes.
Senyor Reyes, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per les previsions amb què treballeu, hem tocat sostre en aquest aspecte o això pot anar ampliant-se, aquestes restriccions?
Es pot ampliar realment, com explic, les previsions de pluja són nul·les en els pròxims mesos i això podria afectar a les reserves i entrar...
A veure, un segon, jo crec que ara ens està passant una cosa clàssica amb el senyor Samuel Reyes, que és que està sentint el retorn i s'està callant precisament perquè està sentint la seva pròpia veu.
Ai, els clàssics problemes de retorn. El que passa és que...
Ara li hauria de dir, és que jo parlo així... T'imagina?
Sí, exacte. Hauria estat bé. El que passa és que el Bundó, que és un gran professional, doncs va tallar l'entrevista, el van tornar a trucar i ja van solucionar els problemes. Si no, haguéssim fet un tall dels millors de la temporada, eh?
Sens dubte. 6 i 23 minuts. Mira. Mira això. Mira el mar. 1 de novembre, el mar. Mira la portada de La Vanguardia avui, que la gent estava allà a la platja. Sí, sí, noi, sí. Quina cançó més maca. I em diràs, per què dediquem aquesta cançó maca? A qui li dediquem aquesta cançó maca? Doncs perquè és una de les preferides d'una persona que gairebé 4 mesos després avui torna a treballar. El Joan Lluís García, el Juanlu, aquella matinada no l'oblidarem mai, ell per descomptat, però nosaltres tampoc. Summer on a Solitary Beach, de Franco Battiato.
Passamo l'estate su una spiaggia solitaria. Thank you.
Franco Battiato per dir aquest dimecres 2 de novembre, ben tornat a casa, Joan Lluís García.
El món a RAC 1.
La C-27 fins a 2:15 més notícies. La justícia reactiva la investigació a la Diputació de Barcelona pel presumpte desviament de fons a diverses entitats quan Convergència i Unió la dirigia. Segons el periòdico, el jutge ha reobert tres causes arran d'un informe de la Guàrdia Civil que constata pagaments sospitosos i un augment del patrimoni d'un exalt càrrec, Agustí Serrat.
Es tracta de Jordi Castells Massaners, que era director de Relacions Institucionals. Ara el magistrat vol tornar a investigar les subvencions de la Diputació del grup IGFA, Voltia i la Fundació Ortega i Gasset. Això se suma a la peça que hi havia oberta sobre l'entitat Catmont de Víctor Tarradellas, exresponsable de Relacions Internacionals de Convergència. L'operació es remunta al 2018, quan la policia espanyola va escorcollar la seu de la Fundació Catmont per pagaments sospitosos. La defensa dels presumptes implicats ha presentat recursos a la reobertura del cas.
Crònica internacional. A partir de demà ja no salparà cap més vaixell ucraïnès carregat amb gra cap a Turquia. Ho ha anunciat el Centre de Coordinació Naval, amb seu a Istanbul. És l'efecte directe de la suspensió de Rússia de l'acord sobre exportacions de cereals. Ahir en van sortir les últimes embarcacions, amb més de 84.000 tones de gra a bord. Ara Istanbul continua negociant amb Vladimir Putin poder recuperar aquest acord. Sens dubte, això també afectarà altre cop el comerç internacional, i tot plegat mentre Rússia continua també l'ofensiva militar a la rereguarda. Després d'haver cridat a files més de 300.000 reservistes per enviar-los a la guerra, ara cridarà 120.000 ciutadans a fer el servei militar obligatori.
La formació tindrà una durada d'un any i està dirigida a joves d'entre 18 i 27 anys. Segons el govern, aquests allistats no aniran al front. Una crida, doncs, acompanyada d'un missatge que pretén tranquil·litzar les famílies i evitar més resposta al carrer.
I sobre el terreny, Kiev recupera per complet el subministrament d'aigua després dels atacs russos de dilluns en infraestructures estratègiques.
L'alcalde de la capital, Vitali Klitschko, va confirmar ahir a Facebook que el 80% de les cases i empreses que s'havien quedat sense aigua ja tornen a tenir-ne. També han pogut restablir l'electricitat. Les autoritats ucraïneses xifren en mig centenar els projectils derrocats en l'onada d'atacs de dilluns.
I les conseqüències en forma d'inflació, per exemple, de l'Euríbor, que sabíem fa un parell de dies, pugen les hipoteques, ho fan de mitjana més de 200 euros. Això ja està tenint afectació, per exemple, a alguns països com Grècia, que han decidit limitar el preu dels productes bàsics, és a dir, intentar resoldre-ho per la via, en aquest cas, dels preus de l'alimentació. Per exemple, en aquest cas, seran productes com els ous, el pollastre, la pasta o l'arròs, que no podran pujar més d'una determinada xifra. I un darrer punt, perquè continua l'onada d'atacs contra obres d'art a museus i galeries per protestar contra el canvi climàtic. Ahir li va tocar el rebre a l'antiga Galeria Nacional i al Museu d'Història Natural de Berlín. Dues accions simultànies amb el mateix modus operandi que els episodis contra la jove de la Perla de Vermeer o els girassols de Van Gogh. Hem arribat així a 6:45 del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... que Corina Larsen publicarà un podcast on explica la seva relació polèmica amb Joan Carles I. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia, llançarà dilluns, però l'Espanyol n'avança alguns fragments. L'examen del rei emèrit parla de com el monarca la perseguia primer perquè volia una relació i després per amenaçar-la per motius econòmics.
Els castellers de Vilafranca fan història amb un castell inèdit.
A la Diada de Tots Sants que van fer a la plaça de la Vila de Vilafranca van carregar un pilar de nou amb folre, manilles i puntals, un castell que no s'havia vist en 200 anys d'història.
El pont de Tots Sants acaba sense víctimes a les carreteres i amb poc complicacions.
Tot i això, va haver algunes retencions de la C-16, la C-17, la P-7 Nord i Sud, la C-55 i la A-2. L'ocupació, a més, va arribar al 75% a Ponent, a la Pirineu i l'Aran, i al 90% a l'Empordà, amb la meitat d'hotels oberts.
La primera jornada de vaga Vueling afecta un 10% dels vols.
Segons l'aerolínia, la majoria de les rutes es van poder fer sense cap endarreriment, tot i que es van cancel·lar 25 rutes amb origen o destinació a l'aeroport del Prat.
Ja hi ha menys de 500 persones ingressades per Covid a Catalunya.
Concretament, hi ha 491, 30 menys que la setmana anterior, i a les UCIs només hi ha 14 persones a tot el país. De moment, la incidència es manté estable.
La policia espanyola hauria permès que agents marroquins entressin a Melilla per arrossegar cadàvers de territori espanyol cap a terreny de ningú.
És el que assegura un documental de la BBC. Hauria passat a l'intent d'entrada que hi va haver el juliol. Aquesta versió documenta la violència, les expulsions en calent i contradiu el relat del govern espanyol.
Al Brasil, Jair Bolsonaro reconeix que haurà de deixar la presidència del país.
L'encara president ha parlat en públic 2 dies després de les eleccions, tot i que no ha reconegut obertament la victòria de Lula da Silva. Ha donat a entendre que fa facilitarà el canvi de govern.
I atenció, veïns de l'àrea metropolitana de Tarragona, avui s'hi farà un simulacre massiu d'accident químic.
Serà el primer que es fa a tot Catalunya, sonaran les sirenes, es farà un enviament massiu d'alertes als mòbils i també es farà una crida perquè es confinin més de 65.000 persones.
Els esports, titular destacat. Per la victòria del Barça a Pilsen i la patacada històrica de l'Atlètic de Madrid. Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia. Els de Xavi Hernández han acabat la seva participació a la Champions amb golejada 2-4 al camp del Victòria i ja pensen en l'Europa League, cosa que no pot fer l'Atlètic de Madrid per primera vegada en més d'una dècada, perquè es queda sense competició europea a les primeres de canvi i els de Simeone van perdre el camp del Porto. I avui el Madrid es juga a passar vuitens com a primer, rebent el Celtic a 6:45 i en directe a RAC+1. La resta de la jornada a partir de 8:45, com sempre, a RAC1.
Són els titulars d'aquest dimecres 2 de novembre, arrencant la setmana per molts que han tingut pont de Tots Sants, i fem un cop d'ull, doncs, al temps, a quina és la previsió que tenim per aquests dies feiners que queden de la setmana. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Perquè entre demà i divendres torna el vent, bufarà força i baixarà la temperatura.
Sí, vent de ponent demà a moltes comarques i, a més, amb un temps insegur, amb el cel força tapat i entre el matí i el migdia amb ruixats a qualsevol punt del país i després a la tarda amb pluja, bàsicament en punts del Pirineu i Prepirineu de Lleida, amb cota neu que a última hora baixarà fins als 1.600 metres, sobretot a la cara nord del Pirineu. Baixen les temperatures demà a la meitat nord del país i divendres ho faran a tot arreu, amb un vent fort de mestral i de tramuntana que es mantindran durant tot el dia i amb aquest ruixat, sobretot cap a la cara nord del Pirineu, amb cota neu al voltant dels 1.800 metres. A la resta, en canvi, farà més sol, però el cap de setmana torna a pujar una altra vegada la temperatura. I avui dia de cel enterbolit, amb alguns ruixats cap al sud i temperatures més baixes que ahir, entre els 18 i els 22 graus al migdia.
I justament repassem les temperatures que tenim a aquesta hora, a les 6 del matí, 33 minuts.
Doncs ara mateix tenim 5 graus a Puigcerdà, hi ha 6 graus a Prades, 14 graus a Palamós, 12 a Girona, 13 a Lleida, 17 a Tarragona i temperatures de 16 a 18 graus a Barcelona.
Fem una pausa, de seguida tornem.
RAC 1.
Aquesta tardor, gaudeix d'experiències i activitats úniques al voltant del vi a la Ruta del Vi de Lleida. Esmorzs entre vinyes, visita cellers, tasten els vins i marida'ls amb la millor gastronomia lleidatana. Informa-te'n a rutadelvidelleida.cat.
Amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, la Denominació d'Origen Costers del Segre i Wine in Moderation.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. teatrepoliorama.com.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapte.com.
Ajudar a omplir.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Intangible. Festival d'Art Tecnologia és el nou esdeveniment cultural de Lleida que convertirà la ciutat en un laboratori d'actualitat artística. Del 27 d'octubre al 6 de novembre s'han programat performances audiovisuals, videomapping, recorreguts amb dron, tallers familiars, debats. Per saber més sobre el festival, entra a intangible.paeria.cat.
El món a RAC 1.
Despertant aquest matí de dimecres 2 de novembre, una jornada que comencem amb aquest cop d'efecte de Corina Larsen davant del procés judicial contra Joan Carles I, que de fet es reprendrà d'aquí a pocs dies al Regne Unit. L'examant del rei emèrit ha decidit llançar un podcast per explicar la seva relació amb Joan Carles, un podcast que s'estrena la setmana vinent, però que l'Espanyol ja n'avança alguns àudios i obren una nova via d'aigua a la monarquia espanyola. Als primers capítols, l'empresari fa públic amb tota mena de detalls el nivell de persecució de l'emèrit, tant al començament, quan volia una relació, com després, quan diu Corina Larsen la va amenaçar de manera molt clara. Anem a pams amb els primers àudios que s'han fet públics i que deixen clar el caràcter de relació tòxica que van tenir al començament quan Joan Carles I tenia molt d'interès en ella. Això, recordem-ho, Randa, coneixes l'any 2004, es van conèixer en una cacera on ella hi anava com a experta en armes. De seguida, Joan Carles va començar a trucar-li amb aquest acrònim que ja s'ha fet famós, el de senyor Sumer, acrònim de Su Majestad del Rei.
Obviously, it's meant to be some sort of...
Òbviament era una mena de nom en clau, però com que té aquesta veu tan profunda i distintiva, quan els meus assistents agafaven el telèfon, tots sabien que era el rei d'Espanya. Va ser tot una mica surrealista, perquè mai m'hauria imaginat que pogués passar una cosa així, però ell era molt divertit i bastant persistent, però d'una manera graciosa. És a dir, ell és clarament conegut per ser un dels millors seductors entre la reialesa, així que és molt, molt bo quan coqueteja amb les dones.
Ràpidament, però, la relació es va deteriorar i Corina va ser conscient que era una més de les cinc amants, diu ella, que tenia l'aleshores monarca.
Era molt acollidor, amable, màgic i intens. Em trucava probablement 10 vegades al dia. M'enviava flors i cartes cada dia. Però amb el temps vaig tenir cada vegada més clar que no només estava portant una doble vida, sinó una quíntuple vida.
Not just a double life. He was conducting a quintuple life.
Entre d'altres, diu Corina que el rei emèrit li va confessar que el seu matrimoni amb la reina Sofia era pura qüestió d'imatge, que feia temps que no compartien res més que els moments en què apareixien en públic. I el podcast també explica que Joan Carles I va arribar a tenir una obsessió malaltissa amb els diners i la riquesa. És un problema, diu, generat per la mort del seu germà petit i les dificultats econòmiques de la família durant l'adolescència. Afegeix, a més, que hi havia alguna cosa pertorbadora en ell i bastant despiadada i que la va poder comprovar justament quan van anar maldades en aquesta relació.
Diu fins i tot que va passar por al seu costat quan li va exigir que tornés la fortuna de 65 milions que li havia transferit des dels comptes ocults a Suïssa. També torna a denunciar l'operació dels serveis d'intel·ligència espanyols per obligar-la, diu, a tornar aquesta quantitat.
Imagina't que la persona que diu que estima els teus fills i que ets la persona de la seva vida t'involucra en una investigació criminal. Em vaig despertar de matinada i vaig sentir que hi havia algú dret al costat del meu llit, a la meva pròpia habitació. Si no obeeixes aquestes instruccions, podries morir en un túnel com la princesa Diana.
You could die in a tunnel like Princess Diana.
El podcast de Corina estarà disponible a partir de dilluns que ve, 7 de novembre, a les principals plataformes i es podrà sentir de franc.
Les 6:39 a Catalunya, però les últimes hores s'hi ha hagut quelcom destacat. És la jornada històrica del món casteller amb el protagonisme clar i indiscutible dels Verds de Vilafranca.
Atenció, que ens tornarem bojos d'aquí uns instants. Atenció, que això és possible.
Nou sostre al món casteller, si ho sentíem, a Castells de RAC1, el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals que van aconseguir carregar a la Diada de Tots Sants. Una construcció històrica que van fer a casa, la plaça de la Vila de Vilafranca, per tancar la temporada de Joel Penya.
Els castellers de Vilafranca van carregar el castell més alt que s'ha fet mai en una diada èpica. Tot i caure en primera ronda del 3 de 10 amb folre i manilles després de carregar-lo i que el peu del primer intent del Pilar de Nou s'enfonsés mentre l'estaven desmuntant, els Verds van refer-se descarregant un gran castell, un altre, el 2 de 9 amb folre i manilles, i ja en tercera ronda va esclatar l'eufòria. Pilar de Nou carregat. El cap de colla, Sisco Benet, felicitava els seus i demanava persistència de cara a la propera temporada.
Jo no he dubtat mai de vosaltres. Quan us entrin els dubtes, penseu en una diada com avui. Després de desmuntar un 3 de 10, després de carregar un 3 de 10, després de coure un intent de Pilar de Nou, i hem tornat, i hem tornat, i hem tornat. Us serveixi de lliçó l'any que ve. Encara queda molta cosa per veure. No està tot vist, eh? Castellers de Vilafranca encara té molt per ensenyar.
Els Verds van actuar al costat dels capgrossos de Mataró, que van recuperar els castells de Nou, descarregant el 3 de Nou amb folre, i els xiquets de Tarragona, que van fer castells de 8 i van carregar també el 3 de Nou.
I tot això en un matí en què deixem enrere el pont de Tots Sants, que ha acabat sense víctimes mortals a les carreteres. Una gran notícia que el Servei Català de Trànsit atribueix a la conscienciació ciutadana i a les campanyes que ha fet el servei. Després d'un començament d'any complicat i un mes d'abril que van ser negres, a partir del juny la sagnia s'ha anat aturant i a hores d'ara, de fet, hi ha un 16% menys de víctimes respecte al 2019. Ho ha explicat aquí al Món a RAC1 el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
Vam tenir un repunt de sinistralitat molt important a l'abril i vam tenir 23 víctimes mortals a l'abril, molt superior a les víctimes mortals que havíem tingut el 2019 i també el 2021. Però després, la resta de mesos durant l'any, hem anat contenint aquesta sinistralitat. I ara, en aquests moments, estem un 16% per sota de les víctimes mortals que teníem el 2019.
Tot i la davallada, si agafem l'any abans de la pandèmia com a referència, sí que s'han disparat el nombre de vianants morts en accidents de trànsit, Agustí.
Han crescut un 45%, sobretot en vies ràpides com la P7. Ara bé, l'any passat, durant el pont de Tots Sants, van morir 4 persones al volant i enguany, a banda de les 0 víctimes, la Miel també ha destacat que l'operació tornada ha estat molt poc complicada, fins i tot amb menys congestions que un cap de setmana habitual. Tot i això, es van veure algunes retencions a la C16, la C17, la P7 Nord i Sud, la C55 i la 2. És a dir, per les escapades, sobretot a la costa i a la muntanya.
I aquestes escapades han estat molt positives pel sector turístic, sobretot a la costa i al Pirineu.
A les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran s'han registrat un 75% d'ocupació turística, fins i tot algun allotjament ha hagut de penjar el cartell de complet, i a la Costa Brava s'ha enfilat fins al 90% en punts de l'Empordà, tot i que amb la meitat dels hotels oberts. Ahir, però, ja va baixar el 60% per l'operació tornada. Els càmpings han arribat al 80% d'ocupació i les cases de turisme rural han penjat gairebé tot al cartell de complet.
Per tant, bona ocupació, ara ho sentíem, a bona part del país pel que fa als establiments hotelers, també una tornada esglaonada del trànsit a la tarda, i on hi ha hagut una mica més de problemes les últimes hores era per aquesta vaga convocada de Vueling finalment als aeroports. A l'aeroport del Prat hi va haver cancel·lacions, 25 rutes amb origen o destinació a Barcelona que ahir no es van enlairar. Haurem de seguir pendents d'aquesta vaga a Vueling. Recordem que s'allargarà tots els divendres, diumenges i festius, i els dilluns, si no hi ha acord, fins al 31 de gener. I bones notícies també pel que fa a la pandèmia, i és que segons les últimes dades del Departament de Salut ja hi ha menys de 500 persones ingressades als hospitals per coronavirus. Concretament, n'hi ha 491, un descens, doncs, de 30 persones respecte a la setmana anterior. I a les UCIs només hi queden hospitalitzades 14 persones a tot el país.
De fet, l'evolució del coronavirus a Catalunya es manté estable, tot i que els experts demanen no abaixar la guàrdia per por que arribi amb el fred una onada de contagis, com ha passat a Alemanya. Sigui com sigui, de moment la incidència es manté a ratlla. De fet, el Covid no és el virus respiratori que més circula ara mateix. En primera posició hi ha el rinovirus, que és un de cada 4 casos de virus actuals. Després sí que hi ha el Covid, amb un 15%, i en tercera posició la grip, amb un 7%.
A punt d'arribar a 6:45. Més qüestions. Un documental de la BBC acusa la policia espanyola de permetre que agents marroquins entressin a Melilla per arrossegar cadàvers de territori espanyol cap a terreny de ningú. Les imatges són de l'intent d'entrada de 2.000 migrants que hi va haver a la tanca d'aquesta ciutat autònoma espanyola el mes de juliol, i en què hi van morir, recordem, un mínim de 24 persones. De fet, n'hi ha 70 que encara no les han trobades. La versió de la cadena britànica documenta la violència de les autoritats marroquines i les expulsions en calent, i contradiu el relat oficial del Ministeri de l'Interior espanyol.
El reportatge mostra com els policies van disparar bales de goma contra els migrants i com els agents marroquins els expulsen de terreny espanyol amb violència. La cadena arriba a afirmar que els policies de la banda de Rabat van arrossegar cossos sense vida de terreny espanyol a territori de ningú per rentar-se'n les mans, tot plegat amb la permissivitat i consentiment dels agents espanyols. La BBC també acusa l'Interior d'ocultar imatges clau de les càmeres de vigilància i assegura que el Ministeri ja sabia que arribaria una onada migratòria dies abans. La versió que el govern espanyol i el marroquí van donar a l'estiu és del tot oposada. Asseguraven que van saltar la tanca amb violència i armats. Per la seva banda, el ministre Fernando Grande Marlaska va defensar l'actuació policial dient que va ser proporcionada i va negar que permetés agents marroquins entrar en terra espanyola per fer fora els migrants. Després de saber els detalls del documental, Unides Podem ja ha demanat una rectificació del ministre.
Més a punts de l'àmbit internacional, ens situem al Brasil, on Jair Bolsonaro ha reconegut que haurà de deixar la presidència del país. Ha estat 2 dies després de la votació, quan el fins ara cap d'estat ha parlat en públic per primer cop després de la victòria del seu rival, de Luis Inácio Lula da Silva. L'encara president brasiler no ha negat públicament que ha perdut, com s'especulava que podria fer, seguint l'exemple de Donald Trump, però alhora tampoc no ha atorgat de manera clara la victòria a Lula da Silva. De fet, no l'ha felicitat pas. Tot i així, Bolsonaro i el seu equip han donat a entendre que facilitaran el canvi de govern. Des del Brasil, corresponsal de RAC1, Pau Ramírez, bon dia.
Bon dia. 44 hores després de perdre les eleccions, Jair Bolsonaro va trencar el seu silenci amb un pronunciament públic en el que no va fer referència en cap moment a la derrota a les urnes. En només dos minuts, el líder ultradretà va agrair als 58 milions de ciutadans que el van votar i només va deixar entreveure que accepta la derrota electoral quan va dir que respecta la Constitució.
Sempre fui rotulado como antidemocrático.
Sempre vaig ser tillat com a antidemocràtic, però al contrari dels meus acusadors, sempre he jugat dins les quatre línies de la Constitució. Mai vaig parlar en contra dels mitjans de comunicació ni de les xarxes socials. Com a president de la República i com a ciutadà, continuaré complint amb tots els principis de la Constitució.
Continuaré cumpliendo todos los mandamientos de nuestra Constitución.
Bolsonaro també es va referir als talls de carretera que milers de camioners i simpatitzants estan fent per tot el país des de diumenge com a protesta per la victòria de Lula i que comencen a provocar la falta de productes i subministraments als supermercats, dient que són moviments populars provocats per la indignació i un sentiment d'injustícia pel procés electoral, però va deixar ben clar que només dona suport a manifestacions pacífiques que no perjudiquin a la població, perquè, segons ell, això és el que fa l'esquerra. Just després de parlar, Bolsonaro, el ministre de la Presidència, Ciro Nogueira, va dirigir-se a la premsa per dir que el president ha autoritzat l'inici de la transició pel canvi de govern. Bolsonaro va reunir-se més tard amb els membres del Tribunal Suprem i els hi va dir literalment que aquest procés electoral s'ha acabat donant per fet la seva derrota.
Gràcies, Pau, això al Brasil, però a banda de les últimes hores també tenim més novetats sobre processos electorals. Ens situem a Israel, on tot apunta que el bloc de dretes liderat per Benjamin Netanyahu hauria guanyat aquestes eleccions. Amb l'escrutini encara en marxa, hores d'ara supera el 60%, la coalició liderada pel Likud, el seu partit, se situa en 62 escons, per tant assoliria aquesta majoria absoluta després que en aquesta última legislatura no hagi pogut governar per un acord de tota la resta de formacions a l'esquerra i també als partits àrabs. Ara caldrà veure si finalment assoleix aquesta majoria. Si la té, haurà de ser prou de bracet dels extremistes, dels partits més ancorats a la dreta. Des de Jerusalem, Salem Ergui, bon dia.
Bon dia. Un any i mig després, el líder conservador Benjamin Netanyahu ja es prepara per tornar al poder a Israel. Les cinquenes eleccions en menys de 4 anys donen la victòria al veterà dirigent, que podrà formar govern amb el seu bloc, integrat per dos partits ultraortodoxes i dos partits de la dreta més nacionalista.
El poble vol un altre camí, vol seguretat, reduir el cost de la vida, vol fortalesa, no vol debilitat.
El gran èxit del partit centrista del primer ministre Yair Lapid no ha sigut suficient davant el gran fracàs del seu dividit bloc i la divisió de les formacions àrabs. Netanyahu iniciarà ara la seva tercera etapa com a primer ministre, un càrrec ha ocupat 15 anys.
I a Dinamarca, el Partit Socialdemòcrata de l'actual primera ministra, Mette Frederiksen, ha guanyat les eleccions i tot apunta que podrà seguir governant. A última hora, i gràcies als 4 escons que porten Grenlàndia i les Illes Fèroe, el bloc d'esquerres ha aconseguit superar el bloc de dretes i situar-se un diputat per damunt del llindar que marca la majoria absoluta, Agustí.
Sí, principalment, com dèiem, gràcies al Partit Socialdemòcrata, que ha aconseguit 50 escons. En són més del doble que el segon partit més votat, el conservador, que s'ha quedat amb 23, però també cal tenir present que en són 50 de 179 que conformen la cambra. Per tot plegat, Frederiksen ja ha anunciat que no governarà en solitari, com fins ara, sinó que intentarà formar un executiu ampli.
I 10 minuts i les 7. Parlem de l'àrea metropolitana de Tarragona perquè viurà avui el primer simulacre massiu d'accident químic que es fa a Catalunya. Aquest vespre sonaran les sirenes i es farà un enviament col·lectiu d'alertes a tots els telèfons mòbils que hi hagi a la zona. Una crida perquè es confinin més de 65.000 persones, les residents habituals en aquest sector del país, si són a casa que no en surtin, si són al carrer que busquin un lloc sota cobert. Des de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Simularà una fuita greu de clor en una de les plantes del polígon químic i es demanarà el confinament de més de 65.000 veïns de 5 ciutats diferents, dels barris de Ponent de Tarragona, La Canonja, Reus, Vilaseca i Salou. Joan Ignasi Elena, el conseller d'Interior, fa una crida perquè s'aprengui que confinar-se és molt més segur que sortir corrent de la zona de l'accident químic.
Allà on posem en risc és si fugim, si marxem, si sortim de casa, si sortim de la feina, si sortim del centre comercial en el que estem, si sortim de la botiga, és aquest el risc. Cal confinar-se.
La crida al confinament massiu, el primer que es fa a Catalunya, es farà a través de 20 sirenes de risc químic que sonaran durant 15 minuts a partir de 6:45 d'aquest vespre als 5 municipis afectats. També es farà a través d'un enviament massiu de missatges als mòbils de tots els que estiguin a la zona afectada per la fuita de clor.
8 minuts i les 7, una pausa i els esports.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
I com ho faig amb la calefacció aquest hivern? Perquè això que a casa meva sembli el Pol Nord no ho acabo de veure.
BBVA presenta el seu pla estalvi energètic amb acompanyament expert, gestió de subvencions, finançament i consells a l'app. Calcula el teu estalvi a BBVA.es. BBVA, creant oportunitats.
Si el teu edifici o empresa conté amiant, no esperis més. A SM Savall ens encarreguem de tot. Som especialistes en la retirada de tot tipus d'amiant i substitució de cobertes. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retiraamiant.com.
El futbol és emoció. Viu-lo a tot color amb un televisor Samsung Neo QLED de 65 polzades per 1.549 euros.
I 250 euros de regal per les teves pròximes compres.
Només fins al 2 de novembre a la botiga web i app. Consulta'n les condicions.
El Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenta, el podcast de salut i nutrició a RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Hem de menjar diferent, homes i dones?
Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica.
Pot ser bo pel nostre cos deixar de menjar durant moltes hores? És aquesta una bona eina d'aprimament?
Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenten. Un podcast molt saludable. Consells i suggeriments gastronòmics per millorar la manera d'alimentar-nos.
La metgessa nutricionista Magda Carles ens respondrà ara mateix a tots aquests interrogants.
Respostes que alimenten.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més
1.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
el 18, el 32, el 39, el 42 i el 44. I els sols, el 4 i el 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
5 i les 7.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
És temps pels esports amb l'Albert Pedrol i comencem parlant del Barça, que ja ha aparcat definitivament la Champions i ho ha fet amb golejada al camp del Victoria Pilsen. La Ventafocs del seu grup, els de Xavi Hernández, ja pensen en l'Europa League, cosa que no pot fer l'Atlètic de Madrid, que va perdre Portugal i s'ha quedat fora d'Europa tot just començar, Albert.
Sí, anem a pams. Ja un és de novembre, per cert, l'Atlètic de Madrid. Parlem primer del Barça, un doblet de Ferran Torres, un gol de Marcos Alonso i un altre de Pablo Torre van ser suficients per doblegar un dels equips més fràgils de la competició, aquest Victoria Pilsen, que tot i això va marcar-li dos gols al Barça. És una victòria intranscendent que fa que el club això s'ingressi prop de 3 milions d'euros, però que no evita que els de Xavi Hernández juguin l'Europa League a partir del mes de febrer. Tot i això, diu Xavi, que s'ha d'afrontar aquesta Europa League com si fos un repte esportiu.
Estamos obligados a competirla bien, a llegar lejos, a tratar de ganarla, ¿no? El objetivo es llegar a la final y ganarla, pero ya vimos el año pasado que es una competición realmente complicadísima, ¿no? Además, con los equipos que han quedado este año, os queda muy bonita la Europa League, por lo tanto, la vamos a competir, vamos a tratar de llegar muy lejos y es un reto también para el club, para el equipo, sí.
De fet, el Barça coneixerà quins poden ser els seus rivals a partir de demà quan es tanqui la fase de grups de l'Europa League. Qui no la jugarà segur és l'Atlètic de Madrid, que hi va perdre 2-1 al camp del Porto i que s'ha quedat sense cap competició europea ja al mes de novembre. És la primera vegada en 16 anys que el Quim Matalassé es queda sense Europa tan aviat i el pitjor moment de ben segur és que Simeone és a la banqueta de l'Atlètic de Madrid ara fa 12 temporades.
Nos cuesta, nos está costando,
hay que aceptarlo. Nos hicieron goles creo que casi todos los partidos y fueron casi todos los equipos superiores. Entonces terminamos en el lugar que no merecimos y a partir de ahí viene otra etapa, que es la Liga, que es lo que queda de la Copa del Rey.
Més resultats d'ahir: Bayern de Múnich 2, Inter de Milà 0, Bayern Leverkusen 0, Bruges 0, els alemanys van a l'Europa League mentre que el Bruges passa com a segon darrere el Porto, Liverpool 2, Nàpols 0, tot i la derrota els italians passen com a primers per davant del Liverpool, Rangers 1, Ajax 3, els neerlandesos es classifiquen per l'Europa League i en el grup en què tot estava obert, Marsella 1, Tottenham 2, amb gol dels anglesos al minut 95 i Sporting de Portugal 1, Eintracht de Frankfurt 2, Tottenham i Eintracht a vuitens i l'Sporting va de pet a l'Europa League.
I el Real Madrid es juga a passar vuitens com a primer de grup. Els blancs reben el Celtic i amb una victòria ja no haurien de mirar què fa el Leipzig, que té un punt menys i que juga davant el Shakhtar de Donetsk. Atenció, perquè avui el grup del Madrid es resol a partir de 3:15 de la tarda en directe a RAC+1 i després a 9:15 començarà l'habitual carrusel de la Champions a RAC1, els últims partits de la fase de grups. I un apunt més fora del futbol: en tenis, el Masters 1000 de París, Novak Djokovic ja és als vuitens de final. Avui debuten Rafael Nadal i Carlos Alcaraz.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et milloran qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa, Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Hi ha 2 minuts per la 7, la recomanació de la Gemma Herrero.
Hoy es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Según datos de la ONU, en los últimos 14 años, unos 1.200 periodistas han sido asesinados por cumplir con su trabajo de informar. Y las mujeres sufrimos más violencia, que además se multiplica en las redes sociales. En el documental Endangered se señala desde el principio. Una periodista brasileña de la Folha de São Paulo es asediada por los fanáticos de Bolsonaro, que incluso jalean en mítines que los críticos deben ser exterminados, tal cual, exterminados. Con testimonios de periodistas de México, Brasil y Estados Unidos, el documental muestra que el oficio de periodista es una profesión de riesgo. No debemos ser noticia, pero lamentablemente muchas veces somos la diana. Las presiones, acosos e intimidaciones son constantes y el 90% de los crímenes quedan impunes. Endangered está en HBO Max.
Gràcies, Gemma, i al diàling. A la 7 amb el Ramon Bartolí. Bon dia, Ramon.
Bon dia, Nil. Recuperem una connexió de fa uns dies una mica complicada amb el Jordi Armenteres.
Són més bones que les de l'any passat. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Si tant Esquerra com Junts van retreure Pedro Sánchez...
Què està passant aquí?
Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Bueno, muy bien, ¿no? Molt bé.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N-Line 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N-Line 30è aniversari i no passis inadvertit.